aquí de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
Important, i vam ser molt reivindicatius amb
molt,
aquest tema.
Molt, molt, molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
A veure, què vols dir?
No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant, bueno. I ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant, i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
Haurem de fer el col·lectiu en passamuntanyes, vols dir?
Exacte, gairebé, o intentar fer-lo, que ja serà un què.
Vinga, hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè a més aquesta temporada també hi ha passat.
Exacte, també, sí, i no es volia perdre aquest darrer dia.
No es volia perdre aquest
darrer
dia.
Molt bé. Doncs què,
comencem,
va. Vinga, va.
Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint. I ens visita de nou Pablo Westling, què tal?
Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
Tres vegades, una per llibre.
Sí,
una per
veritat,
llibre, per tant, moltíssimes gràcies perquè ja mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
el... Escolta, bé.
Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres, que tinguin salut i vida, és importantíssim, sí. Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres, i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada també?
Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres que us interesseu i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular.
Perfecte.
I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
Sí,
que
sí,
guai,
sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
era
amb tres cosetes,
mòbil.
Sí.
Bueno, hem tingut molta sort.
És veritat.
Aquesta temporada vas passar pel programa Amamore,
sí.
I avui tornes per presentar-nos Triangolo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes, no patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu que potser hi ha gent que em diu quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra, i ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols, i jo crec que ens hauríem d'esforçar esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
tangible,
dir.
Sí,
tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid i molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al... la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
Jo crec... La gent que és més sincera em deia, doncs, jo si veig aquesta portada, sí, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, aquesta va ser la primera opció. Al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
Clar.
Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Per això jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses, aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
Doncs, no sé per què, tenia clar que volia una història o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar, sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera, i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans, una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre, que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo. Oh. Jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo? I trobo que ja el títol explica molt. Un triàngulo, doncs, una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle, que en el col·lectiu sempre ha significat tant. No sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot. Per això m'extranyava que no s'hagués fet. I llavors jo deia, pues fem-ho.
A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol el narra un, i no sé per què tenia jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal, però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament, i que doncs tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no, i això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè clar, era la idea meva, el narrador. I ell, vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre, i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no, el preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
Abandonar no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
I
aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat els cursos d'escriptura, que jo mai havia fet, perquè les altres històries doncs més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
molt
sí que
bé,
no.
Molt bé.
En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
Sí, no, i a més que hi ha un punt que has d'entendre que prenguin les decisions que prenen, o sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
Bueno, que hi hagi un arc,
sí, que
hi hagi una
evolució. Que tu com a lector entenguis, vale, ara entenc que faci això, clar. Ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, clar. No? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pot començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escric ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de
reescriure
capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria, però si l'explicava jo, llavors encara quedava
clar, una mica de misteri,
una
no?
mica de misteri. Mm-hmm. Llavors aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra, i sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
Exacte.
No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
Volem
alhora,
tot.
Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat, ja sigui jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys que vaig, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat, que jo a vegades penso potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Mm-hmm. Un té una oportunitat a Londres, mm-hmm, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o mm-hmm, potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, són, yeah, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment. Mm-hmm. El que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
Sobretot que s'ho hagin passat bé.
Molt bé.
O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera, i potser és això, tampoc no demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
Exacte.
Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
Més històries, això, sí.
Que vagi molt bé.
Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
Sí.
Si tot segueix.
Si tot segueix.
I si no segueix, seran per coses bones.
Sí.
Però ens tornarem a trobar.
Ens tornarem a trobar.
I ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
Adéu.
Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Són 11:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Ivan Conde. A partir de demà torna la línia L22, la que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, que va existir ja anteriorment.